Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia de recuperació de les temperatures mínimes i bon dia per notar la tramuntana que ha afluixat totalment.
Ara mateix al Baix Empordà es lleva amb temperatures del voltant d'11 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Del dijous 25 d'abril del 2024, avui les temperatures mínimes han pujat una mica i les màximes en un dia ennuvolat es quedaran entre els 15 i els 17 graus. Això mentre ja veiem a venir un episodi d'inestabilitat i pluges. Ens escoltes al Supermatí, en què explicarem alguns titulars, per exemple, la detenció d'un home per un cas de violència masclista a la Bisbal, els plans de la Generalitat per facilitar la burocràcia als pagesos per tots els plans d'estalvi d'aigua. També parlarem de Calonja perquè pugen la taxa d'escombraries per pal·liar els efectes del tancament de l'abocador de Solius i també el nou contracte de recollida i també un accident a l'Avinguda d'Espanya de Palafrugell vinculada al nou giratori de les obres d'ampliació de l'Avinguda d'Espanya. Va passar ahir a la tarda i de seguida ho ampliarem tot. Doncs escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui parlarem amb Marc Piferrer, que és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, ara que està a punt de començar el Flors i Violes, demà mateix, el Festival de Primavera, un dels festivals de primavera de Palafrugell, que es durà a terme aquest cap de setmana. Per tant, avui parlarem amb el regidor responsable de promoció econòmica, que és qui organitza el festival. I també, com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Detenen un home de 35 anys a la Bisbal per un presumpte cas de violència masclista.
La policia local i els Mossos d'Esquadra van efectuar la detenció quan el presumpte autor dels fets estava fugint.
La Generalitat mou fitxa per començar a facilitar la burocràcia als pagesos per als plans d'estalvi d'aigua.
Segons la directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Elisenda Guillaumes, l'objectiu és minimitzar la burocràcia per als pagesos i agilitzar aquests tràmits.
I ara passem a parlar de Calonja i Sant Antoni, que apugen la taxa d'escombraries per pal·liar el tancament de l'abocador de Solius i també el nou contracte d'escombraries.
Cal recordar que la taxa ha augmentat un 68% respecte al darrer any i això ha provocat cert malestar al municipi. Tot i això, el consistori apunta que l'augment de la taxa respon a aquests dos motius.
Sant Feliu vol començar, o començarà, de fet, les obres del Museu Thyssen aquesta tardor amb la voluntat d'acabar-les a finals del 2026.
El patronat de la Fundació Privada Centre d'Art de la Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols, una entitat formada a parts iguals per l'Ajuntament del municipi i la baronesa Carmen Thyssen, han confiat en la gestió de l'exconseller i gestor cultural Ferran Mascarell perquè sigui assessor general d'aquest projecte.
Ahir una furgoneta va xocar contra un fanal i un senyal de trànsit al nou giratori de l'Avinguda d'Espanya de Palafrugell. El vehicle circulava pel carril dret en sentit cap a Calella de Palafrugell i a partir del xoc també va tirar a terra un fanal, com dèiem. Ara de seguida ho ampliarem. I parlem de festes majors, que ja arriben les festes majors, o les veiem a l'horitzó, de fet, i ja coneixem el cartell de Palamós. Enguany l'ha creat un dissenyador local.
A diferència d'altres anys, l'Ajuntament ha decidit encarregar el disseny del cartell a un il·lustrador local. Per això, en aquesta edició, els cartells han estat elaborats pel dissenyador palamosí Pitu Portes.
I Palafrugell presenta el Pla Local de Salut 2024-2028.
A l'acte hi van assistir una setantena de persones, entre elles representants de grups polítics, representants d'entitats socials del municipi, personal sanitari i personal tècnic de les diferents àrees i serveis de l'Ajuntament.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Tota l'actualitat del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses avui, moltíssimes coses. Pendents de Pedro Sánchez, que ha cancel·lat la seva agenda i valora abandonar la presidència del govern espanyol pels atacs a la seva dona. Després de la reacció del PP i de Vox a la investigació que s'ha obert a la seva parella per corrupció, Sánchez diu que donarà a conèixer la seva decisió aquest dilluns. El president del govern espanyol ha dit que necessita aturar-se i reflexionar després de les acusacions que rebia ahir al matí. Ho va fer a través d'una carta explicar-ho a la ciutadania a través d'una carta que va penjar a la xarxa social X, a Twitter. Diu que aquest atac no té precedents i és tan greu i tan vast, diu, que necessita aturar-se i reflexionar amb la seva dona, de qui assegura que col·laborarà amb la justícia, i denuncia una campanya per intentar acorralar-lo i fer-lo defallir políticament i personalment. El fet és que tot això ens recorda molt el cas de Mònica Oltra, el cas de l'exprimer ministre portuguès que va haver de dimitir per unes acusacions que van quedar en res, també. Per tant, bé, veurem què passa dilluns de la setmana que ve, i en tot cas encara queden 4 dies i en aquests dies s'anirà dient de tot, però la decisió, com dèiem, no se sabrà fins dilluns. I l'altra notícia de gran abast d'avui és que Xavi Hernández continuarà sent entrenador del Barça, complirà contracte amb el Barça fins al 2025. Ahir va ser una tarda frenètica a les oficines del Barça, que va acabar amb una cimera a la casa de Joan Laporta, que es va acabar ahir a mitjanit, i que vam acabar amb aquesta conclusió, que Xavi Hernández continuarà al Barça fins al 2025 i complirà el seu contracte, malgrat que va anunciar ara fa uns mesos que marxaria al juny. Més notícies. El govern de la Generalitat va renovar l'encàrrec a l'Incasòl pel Hard Rock abans de pactar amb el PSC pels pressupostos. Els comuns i la CUP acusen Pere Aragonès de mentir, mentre que el president diu que era un tràmit administratiu i que no va amagar res. Un de cada quatre catalans suporta més soroll del recomanat durant la nit. La circulació de cotxes i motos o la música elevada dels locals d'oci nocturn estan darrere de diverses patologies relacionades amb la contaminació acústica, segons els últims estudis. I Joan Manuel Serrat és el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024. Serrat rebrà aquest prestigiós guardó aquest any, després de la retirada dels escenaris el 2022 amb l'extensa gira El vici de cantar. Ara el noi de Poblesec no ha parat de rebre distincions, com el Premi Nacional de Cultura, la Medalla d'Honor de l'ESGAE o el nomenament com a doctor honoris causa per part de la Universitat de Girona, i ahir es va anunciar que rebria el Premi Princesa d'Astúries de les Arts. Per tant, aquestes són les notícies destacades del dia d'avui. Ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les pròximes hores aquí al Baix Empordà. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Quin temps farà avui al Baix Empordà?
Avui dijous tenim dos titulars importants. La tramuntana, que ahir ja va afluixar, avui ja haurà plegat de bufar. I avui també serà noticiable el fet que la temperatura mínima podrà pujar ben bé entre 3 i 5 graus respecte als últims dies. El dia serà bastant ennuvolat i això serà el motiu pel qual la temperatura màxima podrà quedar més curta, al voltant dels 15-17 graus. I és que la jornada d'avui no serà tan assolellada com la d'ahir i el cel parcialment ennuvolat farà que el migdia sigui més fresc. La nuvolositat serà més important durant la tarda i això fa que no es pugui descartar algun petit ruixat. Així doncs, recuperem termòmetre mínim i rebaixem termòmetre màxim. I pels propers dies esperem una mínima recuperació de la temperatura, tot dins un context de variabilitat i inestabilitat que tindrà el seu punt culminant coincidint amb l'acabament del mes d'abril o el que és el mateix, el començament de la setmana vinent.
Gràcies, Marc Vilà.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I el comentari avui ens l'envia l'exconsellera Dolors Bassa.
Aquesta setmana hem vist roses de tots colors i molts llibres. Alguns a les parades i altres sota el braç de persones passejant per les rambles i places del país. Una tradició nostrada que és l'admiració i l'enveja d'altres contrades i nacions. Qui més qui menys ja té casa la rosa i el llibre que li han regalat durant la diada. I està la tradició que fins i tot n'hi ha que se'ls autorregalen. Diuen les dades que aquesta setmana és de les millors per a la venda de llibres i roses. Enguany s'han venut 7 milions de roses i el rànquing de venda de llibres es publiquen amb goig i entusiasme. Alhora, tant els llibreters com les persones escritores queden astorades i cansades d'informar, de comentar, de recomanar i d'assignar l'autoria de la seva obra. És una setmana de felicitat i d'identitat que es preserva any darrere any a gairebé tots els municipis de Catalunya. El temps ha acompanyat i s'ha salvat el dia, malgrat les previsions meteorològiques semblaven augurar una diada de mal temps. Ara toca cercar el millor moment per llegir a casa. A l'estiu? Un dia de relax? Un dia de tramuntana? Aquests dies, a l'Empordà, ens ha bufat la tramuntana amb valentia i bravor. I és quan bufa que el cel esdevé d'un color blau puríssim, que només podem especialment observar i conèixer aquí a la nostra comarca. Molts autors han fet referència a la tramuntana en les seves obres i n'ha esdevingut un referent mític de la literatura empordanesa. Des del mateix Josep Pla, que en parla en diversos escrits, el poeta Carles Fages de Climent, o el mateix Joan Maragall, que qualificava l'Empordà com el Palau del Vent, o en García Márquez, que va viure l'experiència del vent de tramuntana per primera vegada a Cadaqués, i ho va plasmar en un conte, podríem dir, mig de por, tramuntana, com un vent de mal auguri. O Víctor Català, que diu: oint l'odolar terrorífic de la tramuntana, què se'm dona a mi a les fredes explicacions? O fins i tot la Núria Esponellà, que la novel·la Ànima de tramuntana ens parla de la recerca de sentit a la vida amb la protagonista, d'una dona que, entrellaçant el present i el passat, mostra la capacitat de resiliència femenina. És per tot això que va ser un bon Sant Jordi, amb tramuntana inclosa, i amb les ganes de llegir ben vives per tot l'any.
I avui que moltes ràdios del país estan pendents de les dades d'audiència, és dia d'EGM, es va fer una mica tòpic, però ens agrada escoltar-la de tant en tant, és Video Kill de Radio Star, perquè la ràdio continua viva. Doncs és Video Kill the Radio Star dels Bagels. Va, obrim, de fet, obrim l'informatiu del supermatí d'avui dijous 25 d'abril del 2024.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest diumenge la policia local de la Bisbal, això ho vam saber ahir a la tarda, va detenir un home de 35 anys per un presumpte cas de violència masclista. A 2:15 del migdia els agents van rebre una trucada demanant que anessin al carrer Josep Pla del municipi on una parella s'estava discutint. En arribar al lloc dels fets, la policia va observar un vehicle que marxava del lloc i el van interceptar. Què més va passar?
Va ser llavors quan van arribar els Mossos d'Esquadra per donar suport a l'actuació. A l'interior del vehicle hi havia 3 persones, una de les quals va ser l'autor dels fets i que fugia del lloc. Aquest individu de 35 anys va quedar detingut per un presumpte delicte de violència de gènere. La dona de 42 anys va explicar als agents que va mantenir una forta discussió i la seva parella la va amenaçar amb un ganivet i la va colpejar. Durant l'escorcoll de la casa, els agents van localitzar el ganivet que va fer servir l'agressor i a l'interior del vehicle van localitzar una defensa extensible, un esprai de defensa, una navalla i cabdells de marihuana. El detingut va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i va passar a disposició judicial.
El Departament d'Acció Climàtica ha començat un nou sistema per simplificar el procés de presentació dels plans d'estalvi d'aigua de les explotacions agrícoles i ramaderes. En què consisteix aquest sistema, Carla?
Segons la directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Elisenda Guillaumes, l'objectiu és minimitzar la burocràcia per als pagesos i agilitzar aquests tràmits. La proposta per als agricultors consisteix en omplir un full de càlcul que es pot completar-se en 15 minuts i constitueix una declaració responsable sobre les mesures adoptades per estalviar aigua. A més, en cas necessari, poden optar per una flexibilització de les restriccions. Fins ara, el procediment requeria diversos passos, incloent una memòria i l'aprovació de l'ACA.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni respon les crítiques per la pujada de la taxa d'escombraries. Una pujada de la taxa que es va aprovar de manera inicial el passat mes de novembre. Doncs bé, la regidora de Neteja i Gestió de Residus, Lídia Sánchez, apunta que l'augment de la taxa d'escombraria és principalment deguda a dos motius. El tancament de l'abocador de Solius i la licitació d'un nou contracte d'escombraries per millorar el servei. Cal recordar que la taxa ha augmentat un 68% respecte al darrer any i això ha provocat cert malestar al municipi.
El primer ha estat el tancament de l'abocador de Solius, situat només a 25 quilòmetres de distància. Ara, tal com explica la regidora, els residus s'han de transportar fins a les plantes de tractament de Vacarisses, que es troba a 125 quilòmetres, o a la d'Alguaire, que es troba a 260. Inevitablement, recórrer aquesta distància per abocar els residus augmenta el cost del servei, explica la regidora.
Portar-lo a 25 quilòmetres, com teníem Solius, des de Calonge a Solius, no és el mateix que portar-lo a 130 o 250, com ho estem fent ara, que els estem portant o a Vacarisses o a Alguaire, que estem parlant que quasi està, jo diria, a tocar Saragossa. Mm. Vale? I tot això suposa un increment que nosaltres com a municipi i com a necessitem repercutir-ho dintre la taxa.
Apunta, a més, que el segon motiu que afecta aquesta pujada del cost de la taxa és la implementació del nou contracte que es vol impulsar des del consistori. Lídia Sánchez explica que aquest nou contracte dimensiona les necessitats del municipi i millora el servei.
I quins punts tindrà aquest nou contracte?
Lídia Sánchez apunta que amb el nou contracte, a part de millorar el servei, es vol ampliar la recollida porta a porta al municipi. Volen incorporar les zones d'Esmonestri i Maspera. A més, volen augmentar freqüències en la recollida d'escombraries tenint en compte les diferències entre el nucli de Calonge i el de Sant Antoni. La regidora apunta, però, que volen mantenir aquest model de porta a porta pels beneficis que aporta, tenint en compte que Calonge i Sant Antoni és un municipi turístic. Lídia Sánchez reconeix, però, que ja s'està treballant en aquesta transició cap al nou contracte de neteja. Ja han millorat la neteja, han creat una nova deixalleria, entre d'altres actuacions. La voluntat, admet Sánchez, és lluitar contra l'incivisme i millorar el servei. Una de les altres mesures que s'aplicarà en aquest nou contracte és la incorporació d'una empresa que vigili pel compliment de les condicions de neteja al municipi. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni preveu que aquest contracte sigui de 3 milions d'euros i està previst que es liciti a mitjans del mes de maig. La intenció és que entri en funcionament a partir del mes d'octubre. Tot i això, la regidora explica que des del consistori començaran a treballar ja per millorar aquest servei.
A Palafrugell, una furgoneta va xocar ahir contra un fanal i un senyal de trànsit al nou giratori de l'Avinguda d'Espanya. Va ser ahir a la tarda. El vehicle circulava pel carril dret en sentit cap a Calella de Palafrugell. Segons fonts policials, un altre vehicle que circulava pel carril esquerre i volia pujar al carrer Ample va envair part del carril dret per poder girar. La furgoneta, per evitar el xoc, va fer un cop de volant cap a la vorera i va ser quan va xocar contra el fanal i contra el senyal de trànsit. No hi va haver ferits, però la furgoneta va patir danys i va caure un fanal i un senyal de trànsit. De fet, no és el primer accident al nou giratori de l'Avinguda d'Espanya. Un autobús i un vehicle ja van topar ara fa unes setmanes. La policia local ha explicat a Ràdio Palafrugell que ja han fet correccions a la zona del primer accident per intentar que no en torni a passar un altre. I ara Sant Feliu, que començarà les obres del Museu Thyssen aquesta tardor amb la voluntat d'acabar-les a finals del 2026. El patronat de la Fundació Privada Centre d'Art de la Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols, una entitat formada a parts iguals per l'Ajuntament del municipi i la baronessa Carmen Thyssen, han confiat en la gestió de l'exconseller i gestor cultural Ferran Mascarell perquè sigui assessor general d'aquest projecte.
En el darrer ple municipal es va fer l'aprovació definitiva del projecte del futur Museu Thyssen, que comptarà amb diverses obres de pintura catalana dels segles XIX i XX de la baronesa. Una sessió que es va acordar l'any 2016 i que s'estendrà fins als 20 anys. Però un dels punts rellevants del projecte és el finançament. Actualment, dels 12 milions d'euros que costa el projecte, el consistori Ganxó ja en té més de 5,5 milions, repartits en diverses anualitats. 2,1 milions d'euros els proporciona la Generalitat, 1,2 milions els dona la Diputació de Girona, 500.000, el Ministeri de Cultura i 1,5 milions es queden els que porta el Pla de Sostenibilitat Turística en destí. L'alcalde del municipi, Carles Motes, admet que encara estan pendents que es resolgui la convocatòria del 2% cultural, a la qual es van presentar, que esperen que es resolgui abans de l'estiu.
Tot i que encara estem pendents de la resolució d'algunes subvencions que ens hem presentat i que encara no tenim resolució, com per exemple el 2% cultural, que estem pendents de la resolució, en aquest cas, del Ministeri perquè es faci, i creiem que es farà properament, que també ens podrà dir si tenim algun tipus de subvenció per aquesta banda, que incrementaria l'aportació que ens han fet en la totalitat del projecte.
I tot i que hi hagi un pressupost assegurat de 5,5 milions d'euros, enguany se n'invertiran 3,6. Això es deu al fet que hi ha ajudes i subvencions repartides en diferents anualitats. Aquests 3,6 milions d'euros es destinaran a impulsar l'excavació arqueològica a la plaça de l'Abadia i, a més, engegar la primera fase d'obres del Museu Thyssen amb el projecte de l'equip d'arquitectes Nieto Sobejano. La voluntat des del consistori és acabar l'obra completa a finals del 2026, tot i que Carles Motes detalla que les diferents fases del projecte aniran en funció del finançament disponible. L'alcalde detalla que aquest és un projecte de país i l'aportació que pot fer el consistori ha de tenir en compte que les arques municipals compten amb un pressupost per un municipi que actualment consta de 23.000 habitants.
La primera fase, doncs, servirà per reformar aquesta part del monestir.
La voluntat des del consistori és millorar els tancaments de l'edifici, la climatització i instal·lar plaques solars a la coberta del Teatre Municipal, que serviran per donar energia al museu. Part d'aquest edifici acollirà la sala d'exposició d'aquest nou Museu Thyssen. De moment, però, aquest estiu el municipi tornarà a comptar amb una exposició d'obres físiques de la col·lecció Thyssen. L'exposició temporal es vol inaugurar el mes de juliol i combinarà imatges virtuals amb pintures de la baronesa que dialogaran amb altres obres. Carles Motes, a més, ha detallat que durant les excavacions arqueològiques a la plaça de l'Abadia es podran tornar a veure a través d'una visita guiada.
I el tema de l'arqueològic, que també es va aprovar en aquest darrer ple i que començarem ara el procés per la contractació de les obres del tema arqueològic. Val? També veureu en aquest any els objectius que tenim i que estic segur que també preguntareu, és el tema de la reforma del monestir. Començarem per aquí. Començarem per la licitació de les obres de la reforma del monestir, que serà la primera fase que desenvoluparem d'aquest projecte que s'ha aprovat aquesta setmana. La primera fase serà la reforma de l'edifici del monestir.
A més, com dèiem, Maria, les últimes setmanes s'ha incorporat l'exconseller i gestor cultural Ferran Mascarell al projecte.
Una de les darreres incorporacions ha estat la de l'exconseller i gestor cultural Ferran Mascarell com a assessor general del projecte, però a més, una de les funcions que haurà de realitzar és buscar finançament públic i privat per poder construir el futur museu. A través de la incorporació del capital privat, a través de la tasca de Mascarell, també es vol ampliar el nombre de mecenes que formin part de la Fundació en un futur. Ferran Mascarell, que té una estreta relació amb el municipi, vol donar múscul i al futur museu i fer tot el possible per buscar finançament. Cal apuntar que Mascarell va ser el primer dels 7 consellers de cultura amb el qual va parlar el consistori el primer cop que es va presentar el projecte l'any 2015.
Fer d'alcalde o fer de tinent d'alcalde en un ajuntament petit implica centenars de coses a fer cada dia. I és difícil vincular centenars de coses a fer en processos executius com els que hi ha darrere d'un projecte d'aquesta naturalesa. Bueno, doncs jo vinc a ajudar una mica els electes a que aquest procés vagi el més ràpidament possible. Intentarem posar múscul a la Fundació, posar musculatura en el procés d'obres i si cal anar a buscar recursos per complementar els que ja tenen d'això, doncs, també farem tot el possible per ajudar a buscar diners.
L'exconseller col·laborarà amb l'historiador i exdirector del Museu d'Història de Barcelona, Toni Nicolau, que assumirà la secretaria tècnica del projecte. Toni Nicolau ha destacat que el monestir de Sant Feliu de Guíxols serà el primer gran edifici històric de Catalunya que tindrà un dels millors museus d'art.
I anem amb la Festa Major de Palamós. El cartell que anuncia la Festa Major d'enguany es basa en una composició de platja amb sols groguencs i terrosos encapçalada per un parasol, sota el qual es pot trobar el campanar de Palamós. Ahir vam conèixer com serà el cartell de la Festa Major. També hi ha un petard, unes xancletes, jocs infantils, una neguet de joguina. I és que la novetat aquest any és que s'ha presentat o s'ha encarregat aquest cartell a un artista, un dissenyador local, a Pitu Portes. Aquest any, com dèiem, s'encarregava a artistes locals i tots els cartells que tinguin a veure amb la Festa Major els elaborarà, com dèiem, Pitu Portes.
En el cas del disseny que s'ha elaborat per al cartell de barraques, el parasol es transforma en una pota de pop que incorpora uns grans auriculars en el seu extrem, acompanyada d'un got de barraques i del campanar de Palamós i de dos altaveus a banda i banda. Aquest cartell inclou tota la programació de concerts que l'àrea de joventut ha previst per aquesta edició al recinte de Barraques i que tindran lloc del 21 al 24 de juny. Dins les activitats programades per les Barraques cal destacar la proposta conjunta que organitzen les àrees de cultura i joventut. Es tracta del concert a homenatge a la cantant Tina Turner, a càrrec de la formació Black Music Big Band, que tindrà lloc el 24 de juny a 11:15 del vespre. La Festa Major de Palamós se celebrarà del 23 al 26 de juny, programant activitats pensades per al gaudi de totes les edats. Concerts, balls, activitats infantils i familiars, castells de focs, espectacles o audicions de sardana seran algunes de les propostes previstes dins la variada oferta d'activitats que té el programa d'enguany de la Festa Major i que es duran a terme majoritàriament en espais del municipi a l'aire lliure.
I per acabar, l'Ajuntament de Palafrugell ha organitzat una jornada de presentació del Pla de Salut 2024-2028. A l'acte hi van assistir una setantena de persones, entre elles representants de grups polítics, representants d'entitats socials del municipi, personal sanitari i personal tècnic de les diferents àrees i serveis de l'Ajuntament.
La trobada va comptar amb la conferència inaugural de Josep Lluís de Parai, metge de família, salut comunitària i mediador. Durant la segona part de la jornada es va treballar en grups reduïts la concreció d'alguns dels objectius estratègics recollits en el pla. Ahir va finalitzar el període de delegacions del Pla de Salut i quedarà aprovat definitivament a finals de mes. Pel desplegament de les accions, es preveu la creació d'una taula de salut municipal, que serà l'òrgan de participació estable, encarregat de vetllar pel bon funcionament i l'assoliment dels objectius. L'objectiu del Pla Local de Salut 2024-2028 és oferir una visió positiva de la salut que vagi molt més enllà dels serveis sanitaris i de la patologia. Es posa la mirada en tot allò que genera la salut, amb els estils de vida, les condicions mediambientals, amb mesures polítiques, econòmiques, socials o educatives, entre altres. A més, el pla també s'emmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS. El document conté accions per la millora del benestar i la qualitat de vida associada a una millor salut de la ciutadania, repartides en 7 eixos de treball. Bon govern, entorn urbà, medi ambient, xarxes comunitàries i socials, estil de vida saludable, salut mental i benestar emocional i protecció de la salut.
8:45.
La cleca camina pel barri, sap lo que és bo. Camina tranquil·la, sap per què vacila, no té por. Pensant en un món millor i amb el caliu de la germana que t'abraça com la llum del sol.
Palafrugell celebra aquest cap de setmana la 15a edició del Festival Flors i Violes. Aquests que estem escoltant de fons són els Figa Flowers i seran els encarregats d'obrir el festival demà mateix a la plaça de Can Màrio. L'organització ha volgut fer un salt qualitatiu en la programació d'espectacles, concerts i espais inèdits decorats per tal de treure encara més públic del que ja visitava Palafrugell durant aquest cap de setmana. Per parlar-nos una mica del festival d'enguany ens visita el regidor de promoció econòmica, que és l'àrea que organitza el Festival Flors i Violes. Ens acompanya en Marc Piferrer. Bon dia.
Molt bon dia.
Tot a punt?
Tot a punt per arrencar el festival demà a la tarda.
Demà a la tarda, entre altres, amb aquests figaflaues, que ja, jo ja puc preveure que vindrà moltíssima gent a Palafrugell, ja només pels figaflaues.
Sí, de fet, els figaflaues són els artistes més coneguts que ens acompanyaran a l'inauguració del festival, prèvia inauguració que farem a la bòbila de Palafrugell.
Exacte.
Una inauguració a càrrec de Xavier Estudio, una inauguració de llum, de so i de ball, que us convido tots a participar-hi.
Molt bé, sí, clar, exacte. La inauguració aquest any és a la bòbila, cada any es busca un espai diferent, i això és important per la gent que vulgui veure aquest espectacle, que l'aforament està limitat, per tant, i quantes sessions es faran perquè tothom ho pugui veure?
Farem el divendres, farem 3 sessions.
Vale.
De fet, l'espectacle s'anirà repetint al llarg dels 3 dies, vale. Divendres i dissabte, i segurament també el diumenge, però aquest divendres comptarem amb la presència d'uns ballarins que no serà el dissabte i que serà a l'inauguració de divendres. Llavors, perquè la gent ho pugui veure i amb l'espai limitat que tenim, que tenim una capacitat màxima d'unes 2.000 persones cada vegada, farem 3 passes el divendres. Dura uns 20-25 minuts, el primer serà a les 9, llavors a 9:45 i a les 10.
Bon, mal, bé. Després, aquest any, bé, abans hi ha un concert de jazz al carrer Sant Martí, organitzat per l'Espai Lliure Més 1, però ja després ens anem al concert de Figaflaues, que aquest any els concerts, allò de nit, s'han passat a la plaça de Can Màrio, no?
Sí, hem canviat d'ubicació, com bé comentaves, de fer aquest pas qualitatiu i amb la celebració del 15è aniversari de Flors i Violes, hem programat els concerts, els 3 concerts principals aquí a la plaça de Can Màrio, on, com bé comentaves, el divendres hi actuaran els Figaflowers, el dimecres la Ludwig Bank...
El dissabte, que són els que estem escoltant.
El dissabte.
La Ludwig Bank, els estem escoltant de fons.
Què li passa? Com és que avui se'l nota tan diferent? Tinc el pressentiment que serà una gran tarda. Sento una brisa que m'empenyi...
Que, de fet, tot i que ja fa anys que circulen, aquests últims mesos estan agafant molta volada, la Ludwig Bank, també.
I tant. I el diumenge 28... hi haurà un concert especial de grups mítics de la vida de Palafrugell, que després d'alguns anys d'inactivitat pujaran a l'escenari per aquesta ocupació, com són els Cork, els Fets de Magic School, de Bruixuts i els Underbeat.
Mm-hmm. El concert, per exemple, el de Figaflaues, i entenc que el de la Ludwig Dan també seran a 11:45 de la nit, no? Hi haurà espai de food trucks i després del concert hi haurà sessió de DJs.
Exacte, tots dos concerts començaran a 11:45 de la nit. També tindrem un accés limitat a l'escenari. Es podrà veure des de molts punts, però també hem hagut de limitar l'accés a dins l'espai del recinte i a davant de l'escenari. Però al voltant de tota la zona hi haurà food trucks perquè la gent pugui menjar, pugui beure, pugui estar-hi en família, i tots els pares que puguin estar esperant els fills que estan a dintre el concert.
Val, com es configura això? Hi haurà espai accés limitat a la plaça de Can Màrio mateix?
No, no a la plaça, sinó a la zona del concert. Diem que la zona del pròpia del concert on hem col·locat l'escenari, estarà, hi haurà uns quants accessos, crec que tres o quatre accessos, on s'hi podran acostar-hi un màxim d'unes 2.000 persones.
Val.
Per temes, bàsicament, de seguretat i perquè no tinguem cap mena d'incident.
D'acord.
Això no vol dir que al voltant de la plaça hi càpiga més gent, però l'aforament dins del recinte, davant de l'escenari, l'hem limitat a 2.000 persones.
Val. I, per tant, des de la resta de la plaça es podrà veure el concert igualment?
Sí, sí. Va. Correcte. Uh-huh. Sí, sí.
Clar, evidentment, són per flors i violes no estàvem acostumats a tenir concerts de gran format com aquest.
Uh-huh. Sí, sí, com te comentava anteriorment, aquest format de grans concerts l'hem fet aquest any excepcionalment, i excepcionalment hem dit que el centre del poble per la celebració dels 15 anys de flors i violes.
Més enllà d'això, aquests són els grans concerts, però durant tot el cap de setmana el poble estarà ple d'activitats organitzades tant des de l'Ajuntament, tant des de l'àrea de promoció econòmica, com des dels establiments privats, no?
Correcte, tenim gairebé un centenar d'activitats programades. Tota la gent que vulgui estar al dia i saber què es fa en cada moment a la plaça de la pàgina web de florsiviolos.cat tenen el programa per poder-se'l descarregar. De la mateixa manera també hem preparat uns tríptics que la gent també es repartiran, on hi ha també un mapa on es poden veure les activitats i els carrers i els carrers decorats. O sigui, he fet un tríptic molt fàcil perquè la gent es pugui moure fàcil per Palafrugell, hem localitzat on hi ha els pàrquings propers a les activitats. I tota aquesta informació la poden tenir tant a la pàgina web com a aquest material que hem imprès.
Val. Com a espais allò decorats, que és un dels plats forts també del Flors i Violes, quines sí. són les principals novetats?
Bueno, les principals novetats aquest any són dos espais. Un és la fàbrica Joan Vigues, que no la teníem, que s'obrirà per primera vegada. I també l'antiga, com es diu? Tenia per aquí. Hi ha tants espais decorats.
L'església de l'antic hospital, no?
Correcte. Uh-huh. Gràcies per ajudar-me. Gràcies a l'antic hospital, que s'obren de cara al públic i que fins ara no s'havien decorat ni estaven oberts. Uh-huh. Però tenim més de 40 carrers decorats que s'han transformat per l'ocasió. Uh-huh. És una ruta pràcticament que comentava, que és pràcticament una ruta circular al centre del poble, però de mica en mica també ens estem extendent una miqueta cap a l'extraradi per anar obrint més espais. Uh-huh.
Doncs aquestes són les activitats, algunes de les activitats, això, hi ha moltíssimes durant tot el cap de setmana. El meu dubte és què passa si plou.
Bueno, amb el temps, malauradament, no hi podem fer res. Semblava també que havia de ploure una miqueta el dissabte i les previsions avui ens indiquen que farà vent, i si fa vent segurament s'emportarà els núvols i no plourà. I ara tenim una miqueta de dubte què pot passar el diumenge a la tarda. Mm. Llavors, bueno, estarem...
Disculpi.
No, estarem a l'expectativa del temps i estem mirant que si hi ha alguna activitat que la puguem reubicar, la reubicarem, i si malauradament alguna activitat per la pluja s'hagués de suspendre, doncs intentaríem produir-la que es realitzés un altre dia. Uh-huh.
Doncs esperem que no plogui i que i si a casa plogui a partir de dilluns que ve i ja no pari fins a les, fins al carrusel, no? Potser.
Sí. Bueno, jo també us volia recordar que Flors i Violes, que és aquest cap de setmana, fa un pas més també amb el vermut solidari electrònic que es fa l'1 de maig a Llofriu.
Dimecres, no?
Exacte, doncs esperem també que el dimecres la pluja ens permeti poder-lo celebrar com estem fent els darrers anys.
Mm-hmm. Com a... Bé, evidentment, doncs hi ha tantíssimes coses que el que val la pena és consultar-les a la web. De fet, ara estava veient, per exemple, una cosa que m'ha cridat l'atenció, fins i tot a Corbí Electrodomèstics, a l'aparcament de Corbí Electrodomèstics, allò, una de les entrades de Palafrugell, hi ha un vermut electrònic amb Marc Donjó. Em crida l'atenció el fet que realment que tothom està organitzant coses per Flors i Violes i cada vegada més.
Sí, i recordar-ho també que les activitats són gratuïtes.
Val.
La majoria de les activitats són gratuïtes. Tots els concerts són gratuïts.
Mm-hmm. Doncs això també val la pena recordar-ho. Aquest Flors i Violes que arriba aquest cap de setmana i que, bé, ja en parlarem, ja anirem seguint com evoluciona, també estarem pendents del temps i a florsiviolescat allà es pot consultar tota la programació durant tot el cap de setmana en tantíssims espais del poble. Marc Piferrer, que és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest Flors i Violes.
Perfecte, moltes gràcies. Fins aviat.
I ara és moment de parlar de cinema, vam. Ignasi Arbat, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs? Em sents bé, eh?
Sí, perfecte.
Sí, val, és que se m'havia desconfigurat la taula i ara patia a veure si em senties bé o no, però està bé. Vale,
no, genial. No pateixis, tot correcte.
Molt bé. Què, com vas?
Bé. Escolta, m'agraden setmanes com aquesta,
sí?
amb bones pel·lícules al cinema.
Sí, molt bé. Bueno, bones pel·lícules al cinema, i més enllà de les estrenes d'aquesta setmana, també el que tenim aquesta encara de la setmana passada, que és Civil War. En parlàvem la setmana passada i vam a veure si aquesta setmana l'hem vist els dos. Jo l'he vista, em va agradar molt, però vaig sortir de la sala tremolant.
Sí, no m'estranya, eh? Ja és una mica això, la pel·lícula. És a dir, la cosa que té és que et presenta un escenari tan real que te'l creus. Aleshores, Tu el que estàs veient allà no sembla una pel·lícula de ficció.
Exacte.
Sinó és allò que podria passar demà mateix.
Sí, és molt realista, realment. Els escenaris... bueno, clar, més enllà del que si podria passar o no, al final mostra una guerra civil entre diferents bàndols als Estats Units, no? Entre el president, que ja intuïm que ha pres alguna mesura dictatorial, perquè diuen que està en el seu tercer mandat i als Estats Units els presidents només poden tenir dos mandats, per tant, hi ha hagut alguna cosa aquí per intentar perpetuar-se en el poder, ha suprimit l'FBI, tot això ho diuen... Però a mi també el que em va cridar l'atenció és que ens mostra com seria una guerra a casa nostra, no? Parlem de la Guerra Civil Espanyola, però ens imaginem en un passat molt llunyà, com impossible que pogués passar aquí, i parlem moltes vegades de les guerres a països llunyans, però això és una guerra en un país occidental, en un país com el nostre. I això és a mi el que més em va cridar l'atenció, el que més em va deixar com més tocat.
Sí, fixa't que també és el mateix que li passa a la protagonista, que interpreta la Kirsten Dunst, que ella és reportera de guerra, ha anat a les guerres a tot el món, i en canvi s'ho troba a casa i la veus una mica desconcertada. No sap exactament, o sigui, ella sap que és fer bé la seva feina, però el fet de trobar-se a casa... una mica està com desubicada. I bé, la pel·lícula està molt bé, crec que és una carta d'amor al periodisme, primer de tot, no?
Sí.
Per reporters i com funciona, i sobretot el fotoperiodisme també. I per altra banda, tot el que deies, són situacions una mica escena per escena, perquè en diferents escenes vas veient diferents situacions, una mica road movie en aquest aspecte. La part final potser és la menys realista, una mica així.
Sí, però a mi em va agradar moltíssim la part final.
Sí, sí. Sí, 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 està bé. Una mica t'ho veus a venir, eh?
Tampoc no, sí.
És en aquest sí. Moment. Però a mi m'impacten més altres escenes que he vist abans que no pas al final.
Mm. Potser és massa precipitat.
No, jo crec que tot el que ve abans és tan bo sí. que costa fer una cosa que t'impacti més del que has vist anteriorment. No?
No direm...
Aquí és més... No, és més focs artificials, al final. Mm. En canvi, la part, diguéssim, de camí
sí,
són
sí.
situacions, però són situacions duríssimes i molt ben narrades.
I el que m'agrada és que et deixa tu imaginar-te què és el que ha passat.
Clar, no es posiciona.
No és una pel·lícula política, no saps les motivacions d'un bàndol i de l'altre. Més o menys intueixes alguna cosa, però no és molt explícit en això. I això a mi m'ha agradat.
A veure, és política o no és política? És a dir, no és política en el sentit de que no es posiciona, no t'explica qui són els bons i els dolents i no saps què és
clar.
El que ha desencadenat.
Ah, és que et podrien haver dit més textualment que el president té tics dictatorials i els altres són els alliberadors demòcrates, però no t'ho diuen. Deixen que t'ho imaginis si vols.
Però estàs veient comportaments que, a més, clar, aquí no hi ha dos bàndols. O sigui, hi ha quatre o cinc estats que s'han separat. Per tant, són com cinc estats que estan en lluita. No són només dos fronts. I aleshores, aquí ningú és un sant. Això està clar, cadascú té unes motivacions. L'únic que jo crec que sí que és política en el sentit de determinats comportaments polítics poden conduir a situacions com aquesta.
Mm-hmm. Sí. Doncs jo us la recomano. És angoixant. Mira, quan sortia de la sala, li vaig dir a la meva parella, és que estic tremolant. I un senyor que hi havia davant em deia, és que tinc agulletes d'haver estat enganxat a la butaca, allò en tensió.
Sí, és d'aquelles pel·lis que quan acabes no et pots, diguéssim, anar a fer una cervesa tan tranquil o posar-te una sèrie per riure a casa, no?
No,
és a dir, no estàs d'humor de gaire res.
És una pel·lícula que dura. Més enllà de les menys de dues hores que dura la pel·lícula, que això està molt bé.
Hosti, sí, està bé.
Oi, que bé. Bueno, a veure, també et dic que més d'això no sé si ho hauria aguantat. Però que hi hagi una pel·lícula de menys de dues hores a les sales...
Sí, sí.
Feia temps que no ho vèiem, eh?
No, aquesta setmana no t'emporto gaire res, eh? De menys de dues hores, ja t'aviso.
Va, no, feia temps que no ho vèiem i trigarem a tornar-ho a veure, una pel·lícula d'aquesta durada, allò... Una gran pel·lícula d'aquesta durada.
Sí, està molt bé.
Doncs Civil War, que si no l'heu vist, us la recomano moltíssim. Us la recomanem moltíssim. Anem amb les estrenes d'aquesta setmana?
Doncs va, som-hi.
Vinga.
Comencem... Va, n'hi ha dos... No sabia per quina començar, perquè les dues estan molt bé, però va, comencem per El Especialista, de Fall Guy.
Ese soy yo, Colt Simmers. Y este es mi viaje heroico particular.
Va, de què va això? Perquè vaig veure el tràiler ahir i no vaig saber dir si feia bona pinta o feia una mica de por. No és de por, vull dir que feia una mica de por el desenllaç o com què ens trobaríem a la sala.
Doncs mira, això, el director és el David Leitch, que aquest havia estat especialista d'acció en el seu moment i ara és director de cinema. Va codirigir la primera de John Wick, va dirigir Atòmica, que també, Atomic Blonde, que està molt bé, la segona de Deadpool, i l'última que li hem vist és Bullet Train, que també és una pel·li d'acció que està molt bé. I en aquest cas adapta una sèrie de televisió dels anys 80 als Estats Units, que jo no recordo si aquí havia arribat o no, que es deia igual, de Fall Guy, i és sobre un doble d'acció. Un doble d'acció que està interpretat a la pel·lícula pel Ryan Gosling, i al final és una comèdia romàntica amb la directora de la pel·lícula que estan rodant, la pel·li d'acció, que és l'Emily Blunt. I a partir d'aquesta història romàntica comença un altre tipus d'història quan l'estrella de la pel·lícula que estan rodant desapareix. I aleshores ell haurà d'assumir aquesta recerca i es veurà amb una història d'acció en la vida real.
Mhm.
Bàsicament això, comèdia divertida, amb tocs de romanticisme i plena d'acció a tope.
Mm-hmm, vale, és una pel·lícula, seria com el contrari de Civil War, no? Per anar-ho a passar bé...
Sí, a més ha tingut superbona crítica i el repartiment és, bueno, Ryan Gosling, ja ho hem dit, Emily Blunt, l'Aaron Taylor Johnson, que s'està dient que serà el nou James Bond.
Qui? Com? Això...
Sí, bueno,
com
és el rumor que Aaron Taylor Johnson, que de fet ja venia de la pel·lícula anterior del director, Bullet Train, el personatge de Mandarina, i bé, l'hem vist, jo què sé, aquí Cas, per exemple, hòstia, un fotiment de pel·lícula. On l'hem vist? A Tenet també sortia, és veritat.
Carai.
Sí, a Los Vengadores, l'Hero d'Ultron, feia el personatge de Mercurio.
Mm-hmm. Bueno, molt bé, doncs ens agrada, ens agrada.
Sí, sí, molt bé. Molt bé.
Doncs re, val la pena potser segurament anar a veure aquesta pel·lícula.
Diversió a tope, us ho molt passareu bé. Molt bé.
Doncs amb què anem ara?
Anem per una altra, Rivales.
Ep, la Zendaya.
Exacte, Zendaya a tope aquí.
Zendaya i aquesta altra que em sona molt també, el protagonista.
Sí.
Tashi Duncan está a otro nivel. Hoy has estado increíble.
De què va això?
Mira, això, el repartiment que me deies. A banda de Zendaya tenim a Mike Feist, que és un dels protagonistes, per exemple, del West Side Story de Steven Spielberg, i l'altre és el Josh O'Connor, sí, que també és un actor que està molt de moda, que segurament el veurem en moltes pel·lis. La setmana passada el vèiem a La Quimera, precisament, i aquesta setmana estrena aquesta pel·lícula, que segurament serà la pel·lícula que el llançarà, diguéssim, com a cara coneguda per part de tota l'audiència. Es tracta de l'última pel·lícula de Luca Guadagnino. Luca Guadagnino, sobretot, molt conegut per Call Me By Your Name i que ha vingut fent moltes pel·lícules, a banda d'aquella. Suspiria també va fer. I l'última quina va ser? Ara no recordo exactament quina. Ah, sí, Hasta los Huesos, Bones and All, que també es va estrenar al Festival de Sitges. Molt bona aquesta pel·li. I ara és una història ambientada en el món del tennis amb la Zendaya, no? O sigui, et presenta en un moment determinat en què el personatge de Zendaya és una tenista molt bona i manté com una relació, un triangle sexual entre dos altres tenistes. I al final es casarà amb un d'ells, s'anirà amb un d'ells. Tot això vindrà també per una lesió que la separarà del tennis i a partir d'aquell moment es dedicarà a ser entrenadora. I aleshores, anys després, s'acaba retrobant aquest triangle amorós, però ja en una situació diferent, no? I no explico res més.
Que bé, molt bé. Doncs sí, sí. Pinta bé. Rivales, que és a cinemes, estem parlant encara de sales,
Sí, 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 tot això bé. En cinemes i també ve avalada amb molt bona crítica i un paperàs de Zendaya.
Molt bé. Va, què més? A veure.
Això no sabria bé com definir-ho. Bé, es diu Rabos el Musical.
This is Craig Tittle.
Thanks, doll.
And this is Trevor Brock.
You have a good day.
My cock is fucking massive.
Ui, ui, ui. Sort que he posat la versió en anglès, Aquí posarem algun filtre, també. En anglès és Dicks the Musical, Per tant, no és, és Rabos, allò, el que tots pensem quan diem Rabos.
Sí, jo li hagués posat un altre títol per quedar, perquè al final dius, Rabos, què serà això? No, sí, és el doble sentit, però potser... En fi, el títol en anglès és més explícit.
Sí.
Això, a veure, és una pel·lícula de Larry Charles. Larry Charles, col·laborador de, per exemple, Larry David, però ha estat director de moltes de les pel·lícules de Sacha Baron Cohen, com Borat, Bruno, El Dictador... Bé, totes aquestes pel·lis que són molt políticament incorrectes. Mm-hmm. I en aquest cas ha fet un musical que està produït per aquesta productora independent, que és A24, la mateixa la que hem vist aquesta setmana a Civil War, curiosament.
Ah, sí?
Sí. Mm-hmm. La pel·lícula es va endur un premi de mitjanit al Festival de Toronto, com li posen així, la bogeria de mitjanit, tal qual. I bàsicament és això, és un musical sobre dos homes que són rivals en els negocis, que es troben en una empresa, allò, competint entre ells, i que de cop i volta, allò, descobreixen que són bessons que els van separar en néixer i un s'ha de viure amb el pare i l'altre amb la mare. No? Ah. El pare és el Nathan Lane. I aleshores el que fan és ajuntar-se ells dos per intentar ajuntar altra vegada els seus pares. Ah. I bé, és una bogeria total... Jo no sé si molt divertida, no? Perquè diguéssim que quan a crítica us trobareu de tot. I tinc, aquesta no l'he vista, tinc ganes, a veure, la veurem una estoneta, a veure què tal.
Bueno, a veure, hi ha d'haver de tot, també.
Sí, no porteu a la mainada, això
no,
sí,
No, jo crec que el nom ja ho diu, ja ho indic.
Sí, les bromes sexuals aniran cantó i cantó.
Molt bé, doncs, Rabos, el musical. I ara anem a Netflix, no?
Anem a Netflix amb una sèrie que és Los Detectives Muertos.
De què va, això?
A veure, això és un spin-off de la sèrie The Sandman, que és la sèrie que està basada en el còmic de Neil Gaiman, que també és Neil Gaiman com a creador i showrunner d'aquella sèrie. I això és un spin-off, però és un spin-off... A veure, d'aquests personatges sorgeixen d'una història dels còmics de Sandman. Però la sèrie de Sandman no els hem vist. Per la qual cosa, no sé la vinculació exacta si tindrà a veure amb l'univers de Sandman o no, o què amb l'origen dels personatges. Encara no s'ha estrenat. S'estrena, mira, res, d'aquí 5 minuts, a les 9 del matí, ja podrem veure el primer capítol a Netflix. Mm-hmm. Total, que això és la història de dos nois que moren i que decideixen que la mort no se'ls ha d'endur i aleshores volen romandre al món dels vius. I el que fan al món dels vius és investigar assassinats de... Bueno, anava a dir assassinats de gent morta, sí, lògicament.
Sí, però, evidentment, per força. Sí.
Però diguéssim que la gent morta els contracta o el que sigui per resoldre els seus assassinats, o a vegades són assassinats relacionats amb el món sobrenatural. Doncs això és el que tindrem en aquesta sèrie de Netflix, que com és habitual doncs ja pengen tota la temporada de tot, i tenim també Neil Gaiman com a creador. I veurem, a veure què tal. Hi ha hagut altres còmics d'aquests personatges i ara tenim la seva adaptació en carn i ossos.
A veure, el tràiler no pinta malament.
No, pinta molt bé. Pinta
sí.
molt bé.
Sí, sí.
Perquè
té aquest aire... Seria lleugereta, no?
Sí, té aquest aire també de britànic, no? Que té tot el que envolta Neil Gaiman, ja ho tenia Sandman, etc. Tot i així que l'he de Netflix, que és dels Estats Units, no? Però bé.
Molt bé. Què estàs mirant ara tu a plataformes?
Doncs encara estic amb els últims capítols de... Bueno, ahir vaig acabar Shogun. Me'n queden 3 de Fallout. I que són les que més m'agraden ara mateix.
Sí,
de sèries.
També les dues?
Sí.
Crec... Sí, digues, perdona.
No, Mary and George, que també encara no l'he acabat, que l'estic veient. Sky Showtime, que està molt bé.
Sí. I com es deia la sèrie aquesta que han fet a Netflix ara basada en... The Gentleman?
Sí, no l'he vista
encara. No l'has vista, perquè me n'han parlat molt bé.
Sí, jo la peli em va agradar.
Jo la peli normaleta. Bé. Però de la sèrie me n'han parlat molt, molt bé. D'allò, qui me'n va parlar em va dir que és d'aquelles sèries que quan s'acaba la trobes a faltar.
Ja... Saps allò que dius? Bueno, ja he vist la peli, hòstia, la sèrie d'una peli, saps? És allò, a vegades fa una mica de mandra, no? On te fan una sèrie d'una pel·lícula. Però sí, és veritat, la gent en parla bé, Guy Ritchie crec que dirigeix, no sé si el primer i els dos primers, però m'hi he de posar.
Molt bé.
Tinc que anar tancant d'altres.
Cinemes de proximitat aquest cap de setmana, tenim a Palafrugell La Estrella Azul, de Javier Macipe, i La Trenza de la Titia Colombari. I per cert que també els dies, ara que vindrà el pont de la setmana que ve, 2 de maig, Viaje hacia el desierto de Margaret Von Trotta. No les conec cap d'aquestes, però bueno, si les fan a Palafrugell segur que estan bé. I a Torroella tenim Pájaros, pel·lícula espanyola de Pau Durà, amb Javier Gutiérrez i Luis Zahera, i tenim Stella, víctima i culpable. I a Begú hi tenim La Quimera, que ara en parlàvem, de La Quimera.
Sí.
Val la pena?
Bueno, és un tipus de cinema que tot s'ho agafa amb molta calma.
Val, sí.
No, a veure, si us agraden les pel·lis lentes i això a poc a poc, doncs sí, però bueno, tampoc, a mi, bueno, en fi, així.
Bueno, si algú la vol veure en italià, dissabte a les 5 de la tarda en versió original subtitulada, també en italià. Doncs res, Ignasi, que vagi bé. Aviam si la setmana que ve, no sé si la de los Rabos segur que no l'aniré a veure, però L'Especialista o Rival és una de les dues. Intentaré que la setmana que ve, quan parlem, haver-la mirat.
Sí, segur que encertes. I per cert, aquesta setmana, per fi, després d'anunciar-ho, a Disney ha arribat Desconocidos.
Ah, sí, és veritat, que no la vaig poder anar a veure a les sales i ara
doncs ja
la tenim.
Ja la tens a la plataforma.
Molt bé. Doncs, Ignasi, gràcies, que vagi bé. Fins la setmana que ve, bon cap de setmana.
Igualment, una forta abraçada.
Adéu. Doncs acabarem amb un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
El dia serà bastant ennuvolat i això serà el motiu pel qual la temperatura màxima podrà quedar més curta al voltant dels 15-17 graus. I és que la jornada d'avui no serà tan assolellada com la d'ahir i el cel parcialment ennuvolat farà que el migdia sigui més fresc. La nuvolositat serà més important durant la tarda i això fa que no es pugui descartar algun petit ruixat.
El Supermatí torna demà. Que tingueu molt bon dia.